Lliçons que podem aprendre del coronavirus amb l'Eva Bach.
I amb la pedagoga Eva Bach a l'Ofici Educar avui seguim a Islàndia amb els joves. Eva Bach, benvinguda.
Moltes gràcies, Elisabet. Bon dia a tothom. Sí, fa dues setmanes vam parlar de l'estudi que s'havia fet dels hàbits dels nois i noies, dels hàbits de consum, dels hàbits de vida, d'oci i dels factors de risc que havien fet doncs, que es consumís tant alcohol a Islàndia. Això va ser una primera fase, que és la que vam explicar, i avui parlaré de la segona fase, que és la que es desenvolupa a partir del que es va detectar en aquesta primera, que són els factors de protecció. Uns factors de protecció que, sens dubte, han estat molt eficaços a Islàndia, perquè recordem que han passat d'un 42% de consum a final dels anys 90 al 5% actual. Quins són aquests factors de protecció? Doncs mira, bàsicament n'hi ha 5. El primer, han incrementat el pressupost dedicat, el pressupost estatal, a finançar les activitats extraescolars, començant pels esports, per tota mena d'esports, a banda dels més coneguts com el futbol, doncs també hi ha esports com el bàdminton, el ping-pong, el patinatge artístic, l'atletisme, que ho fan en pista calafactada amb energia geotèrmica. Aquesta dada és interessant, allà fa molt fred, hi ha de ser així, i seguint també per les arts marcials, música, teatre, dansa, hip-hop. Es deriva els nois i noies cap a unes activitats o unes altres, depenent de si volen emocions fortes o coses més tranquil·les per reduir l'estrès i l'ansietat. Jo, per la meva experiència com a mare, faig un apunt, puc assegurar que practicar esport regularment i tenir competició, exhibicions o festivals, de tant en tant o sovint, és un gran factor de protecció que la majoria de les vegades se l'autoapliquen ells mateixos, perquè s'adonen perfectament sols que si surten i veuen no estan en condicions i no rendeixen després. Bé, segon factor, es dona a les famílies una tarja d'oci familiar amb diners per activitats recreatives amb fills, és a dir, per fer-ho totes les famílies juntes. Són unes 35.000 corones que venen a ser uns 200 i escaig euros, i això es va veure que és més efectiu que donar un ajut econòmic familiar amb uns diners concrets que es puguin gastar amb el que vulguin. No, ha de ser amb oci. Un tercer punt és una intervenció amb les famílies. Consideren que la responsabilitat principal del consum i d'evitar el consum és dels pares, dels adults, no dels joves, i per tant s'apliquen mesures a l'àmbit familiar adreçades a afavorir dues coses: una, més control per part dels pares, i l'altra, més temps de qualitat amb els fills. Aquí, Elisabet, jo faig un breu incís per dir que seria un tema per agafar d'aquí uns dies, també això de què vol dir més temps de qualitat, més temps i de qualitat amb els fills,
Prenem
que és tot
nota.
Un tema. Sí, i a més ara que ens hem hagut de replantejar temps amb la pandèmia, és un bon tema per abordar en un altre moment, aquí ho deixo. Després se'ls hi fan també xerrades als pares, se'ls hi fan sessions de suport i assessorament familiar personalitzat, i es reforcen també els vincles entre famílies i escola. El programa Casa i Escola, que és l'organisme islandès que agrupa les organitzacions de mares i pares, vindria a ser una mica la FAPAC d'aquí, doncs va establir una sèrie d'acords perquè tots els pares que volguessin els poguessin signar a partir de 13 anys, amb mesures de 13 anys dels nanos, esclar, amb tot de mesures comunes, com per exemple que els fills només puguin fer festes a casa amb la supervisió dels pares. Com que ho signen pràcticament tots, doncs no serveix allò de l'altre el deixen i a mi no. Està molt bé això. Aquest acord entre els pares jo crec que és un factor de protecció molt important i que tenim com pendent. Un quart punt, intervenció amb els propis adolescents. Se'ls fan cursos d'habilitats de vida perquè s'han vist molt millor que els cursos d'educació sobre els perills de l'alcohol o les drogues. I es comencen proposant per 3 mesos, però s'han arribat a allargar fins a 5 anys. Per tant, tot la part del creixement personal. I finalment, la part menys bucòlica i més prosaica, que és l'enduriment de la legislació. Val a dir que a Islàndia costa molt més comprar alcohol que aquí perquè no n'hi ha al súper, s'ha d'anar a botigues especials, però les compraven abans, no? I ara és els menors de 18 anys no en poden comprar, s'ha eliminat la publicitat sobre alcohol i tabac, el qual ens sembla molt interessant, i un toc de queda nocturn sui generis, que és que els menors de 12 anys no poden sortir al carrer a partir de les 20 hores i entre 13 i 16 no poden fer-ho sols a partir de les 22 a l'hivern i a partir de mitjanit a l'estiu.
Que interessant tot això que ens expliques d'Islàndia. Moltíssimes gràcies, Eva Bach. Una fortíssima abraçada.
A vosaltres.
Soc un pallasso i m'agrada molt riure.